Tríades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui comencem el programa parlant sobre un estudi sobre serveis de la Biblioteca Pública de València i l'aplicació d'un sistema d'enginyeria emocional al punt d'informació d'aquesta biblioteca. Per parlar-nos del tema, tenim amb nosaltres Carmina Cortés Villalba. Benvinguda, Carmina.
Moltes gràcies.
La nostra convidada naix a València, l'Horta. És llicenciada en Biologia per la Universitat de València i doctora en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat Politècnica de València. Té el màster en Ciències de la Documentació, Biblioteconomia, Arxivística i Documentació per la Universitat de València. L'any 1991 va començar a treballar com a documentalista a l'Institut de Biomecànica de València. Actualment és la responsable de documentació d'aquest centre tecnològic que pertany a la xarxa IMPIVA i és Institut Universitari de la UPB. Des del curs 2000-2001 és professora en la llicenciatura en documentació que s'imparteix a la Universitat Politècnica de València del Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art a la Facultat d'Informàtica d'aquesta universitat, on imparteix les assignatures de documentació general i d'anàlisi i llenguatges documentals. Ha dirigit diversos projectes de final de carrera d'alumnes llicenciats en documentació. Alguns d'aquests han obtingut el Premi Bancaixa. També ha participat en diferents projectes d'investigació on aplica els coneixements i l'experiència en documentació i els coneixements de biologia. Entre els diversos articles d'investigació i publicacions docents, cal destacar apuntes de l'assignatura Anàlisis i Llenguajes Documentales, publicat pel Servei de Publicacions de la Universitat Politècnica de València. Carmina, com és que et planteges estudiar els serveis que s'ofereixen a la Biblioteca Pública de València?
Bé, bon dia a tots i també torno a dir que gràcies per convidar-me al programa. Per entendre bé aquest estudi, caldria fer una ulloeta enrere. En la dècada dels anys 90, el nostre país estava en plena efervescència de lo que s'anomenen els sistemes de qualitat total. Aquests sistemes, que són d'una proposta àmplia, el que fan és controlar tot allò que té que veure en els sistemes de gestió de les empreses, de les entitats. Importants multinacionals com són, per exemple, pues, Arthur Andersen o Pricewaterhouse i altres, en aquesta dècada varen aconseguir importants contractes en empreses tan públiques com privades per fer unes auditories de gestió a aquests centres i per formar el que era la cúpula directiva dels centres en aquests sistemes. Jo tenia per aquell entonces ja uns anys a les meues costelles treballant en documentació i en biblioteconomia. I em vaig interessar per veure si aquests sistemes eren útils pel meu centre. Bé, què vaig fer? Bueno, com que sóc una persona del món de la ciència i una persona de la universitat, vaig fer una recerca bibliogràfica i vaig trobar que havia l'aplicació d'aquests sistemes tenia un sistema més concret d'aplicació que es coneix, segurament igual en la veu sentit anomenar, es coneix com la EFQM, que aquestes sigles venen de la European Foundation of Quality Management. Bé, aquesta, diguem, fórmula europea, si l'apliques a diferents tipus d'empreses, el resultat és bo, verdaderament bo, veritablement bo. El que jo volia era assegurar-me. Què vaig fer? Vaig triar un tipus d'empresa de cada classe, no? Vaig triar una empresa de producció, una empresa de serveis, un cas aplicat a una universitat, més proper a mi hi ha un cas d'un centre de documentació i fins i tot perquè ho vaig trobar en les notícies, vaig posar-me en contacte amb l'Arxiu Històric Provincial de Lleó, que havien obtingut una certificació per a aquest sistema. No fa tant, fa 4 anys o 5 anys. Vaig parlar a la directora i em va contar la seva experiència. El resultat d'això és que dona igual que estigues pensant en una empresa de biguetes que està a La Rioja o estigues parlant d'un centre de documentació que està a Alacant. Si apliques el sistema, el resultat és bo. Aleshores, què em direu? Fenomenal. Pues ara el Centre d'Autoaprenentatge de València aplica aquest sistema i funcionem molt bé, molt bé. Bé, no és tan fàcil la cosa, no? Per primera part, no se pot aplicar una part d'un tot. És a dir, si s'aplica, per exemple, a una universitat, té que ser a tota la universitat. Si s'aplica a una biblioteca, té que ser una biblioteca que siga un tot en si mateixa, com el cas que després comentem ja, per exemple, la Biblioteca Pública de València, no? Per què? Perquè hi ha uns procediments molt exigents que si tu els tens molt ben organitzats, però el departament del costat no, pues la cosa no funciona bé. Així que no és tan fàcil. I hi ha una segona part que em sembla importantíssima i és que és caríssim. Aplicar un sistema d'aquestes característiques és molt car. Per què? Perquè el temps és or, tots ho sabem, i cal gastar prou de temps i perquè cal gastar recursos humans del personal que tu tens. Així, ara jo no vull estendre-me en això, però havia primer unes hipòtesis que diuen que calia que una empresa externa participara i tal, però en el temps es va veure que era més bon el resultat si el personal de dins de l'empresa es formava i feia la implementació d'aquests sistemes. En qualsevol cas, car. Car d'implementar i car de mantindre. Per què conté tot això? Pues perquè, clar, jo en aquell moment em vaig interessar per veure si el meu centre de documentació podia estar en aquest sistema, no? Podia jo implementar un sistema així. I si no era el cas, pues ja me vaig orientar a un centre global com era la Biblioteca Pública. El mateix, la Biblioteca Pública, com tantes biblioteques d'aquestes característiques, sempre els manca personal. El tema del temps és dur també per resoldre, tenen les seues baixes, les seues condicions que no permeten que es posin a treballar en un sistema així ni a implementar-lo. A partir d'ahí vaig baixar les meues expectatives, aparentment, i em vaig preguntar, bé, i si un centre funciona o té algun problemeta, què passa? Que no podem saber què passaria? Anem a estudis no tan cars, no tan exigents, però veure si són lo suficientment potents per la detecció d'alguna cosa que no estiga prou bé. Em vaig posar en contacte en el centre triat, en este cas a la Biblioteca Pública, i la directora va acollir molt bé les meues idees i em va oferir tot tipus de recolzament, no? per el meu treball. I és per això que, clar, dius, bueno, i què tens que fer per a veure com funciona la biblioteca? Quin és un dels actius més importants d'un centre d'aquestes característiques? Els serveis que donen. Per tant, anem a veure si els serveis estan bé, si es donen tots els que tindrien que donar-se, si manquen, si s'obren, si el personal els dona bé, si els usuaris estan contents, i d'ahí va partir la idea d'estudiar el servei de la biblioteca.
I per què es va triar concretament aquest centre, la Biblioteca Pública de València?
Aquesta biblioteca és un centre emblemàtic a la ciutat. Tingueu en compte que és la Biblioteca Pública Provincial. Perteneix a la xarxa de biblioteques públiques de l'Estat, si bé estan totes les que estan en comunitats autònomes, estan, si no totalment transferides, totalment no, però tenen gran part de les seues condicions estan transferides a la comunitat. I fins no fa molt, 10 anys o així, era l'única biblioteca pública de València. Ara, de 10 anys a esta banda, l'Ajuntament de València ha establert el que és la xarxa de biblioteques ja de l'Ajuntament de València, que està molt bé perquè donen un servei a les barriades, no?, i als diferents nuclis importants, no?, de lo que és la ciutat. Però fins fa 10 anys era l'única. Té un fons documental importantíssim. té una quantitat d'usuaris que, no sé si sabreu, però diàriament atén unes 2.000 persones. Entren i demanen els seus serveis, o sigui que això és molt. Em semblava que era
una mostra bona.
I a més, a mi m'agrada aquest centre. Jo he sigut molt usuària des de sempre, està al centre de València, casa meus pares també. Jo gastava abans la biblioteca, no sé si sabreu que abans això era la biblioteca de la Casa del Vestuari, que estava a la plaça La Verge, pues el fons documental de la pública es va muntar a partir del fons documental de la Casa del Vestuari, d'aquella biblioteca, que era la pública del moment, i del fons Nicolau Primitiu, que el tingué molt de temps en depòsit i en ús, i després va ser l'origen del fons documental de la Biblioteca Valenciana, la col·lecció Nicolau Primitiu.
Val, de tot això, doncs, ens agradaria que ens comentares com estructures l'estudi que dus a terme i després què aporta de nou respecte als estudis que s'han fet anteriorment sobre les biblioteques públiques, perquè saben que és molt interessant.
Sí. Pues mireu, cal dir que hi ha més estudis de biblioteques universitàries que de públiques. Són diferents tipus, parcialment diferents tipus de centres, no? Pot ser perquè molts dels que investiguem estem a les universitats. Ara bé, dit això, també es troba prou treballs publicats, evidentment, perquè ja sabeu, allò que no es publica no existeix, no? I és així, no? Pues quan fas una recerca també trobes molts treballs que tenen que veure a biblioteques públiques. En uns cas i altres, o sigui, de les universitàries i de les públiques, trobem una cosa, i és que els indicadors tradicionals que es gasten per estudiar-les són aquells que quantifiquen. Què vol dir això? Pues aquells que em diuen quants usuaris tinc, quants llocs de lectura tinc, quants ordinadors, quants carnets emetix la biblioteca, per exemple, mensualment, quants serveis dona, quant. Importants, molt importants, aquests indicadors. Per què? Pues perquè permeten, a banda de saber com va el centre, permeten fer comparació. És a dir, jo puc, en aquests indicadors, comparar com està la Biblioteca Pública Provincial de Sevilla front a la de Salamanca, per exemple. Bé, però ara ja el que aporta aquest treball és que com a seqüela, no? Com a conseqüència, crec que positiva, d'allò que he anomenat abans dels sistemes de qualitat total, una de les coses que calà en la societat és que és molt important saber l'opinió de l'usuari. En els indicadors que vos ha anomenat, en cap d'ells s'anomenava què pensa l'usuari de. Era quan tinc i quan sumo i quan reste, no? Però no què opinen. Bé, el meu treball hi ha un poquet encara, però bueno, hi ha cada volta pues, alguno més, no? El meu treball està tot fet des del punt de vista de l'usuari. Això és una de les coses que sí que està portant algo. I una altra cosa interessant a destacar és que té com dues parts. La primera part, o la primera fase, és fer com un diagnòstic del centre, veure el que ha comentat abans, si el sistema era, si jo podia idear un sistema prou potent per a detectar possibles millores, perquè tinc que dir que la Biblioteca Pública de València és un centre que funciona bé. No hi ha gent en pancartes allà en la porta manifestant-se i dient que malament va això, que va, és un centre que va bé, no? Però volia veure si podia fer un sistema lo prou subtil per extraure aquestes possibles conclusions. I la segona part de l'estudi, aquesta sí que és una part més nova, o un estudi, una tècnica més nova, que aportaria, això era la pregunta també, uns sistemes per a millorar alguna cosa que calguera millorar. El sistema és, en aquest aspecte, és prou original, és prou nou, no s'havia fet així. I des de luego no s'havia fet cap estudi d'aquestes característiques, des de luego, en la Biblioteca Pública de València. Estaven encantats, la direcció estava encantant, tot això.
I en la primera fase de l'estudi, quina és la metodologia de treball que apliques?
Bé, això sí que és per a tots fàcil d'entendre. Si tu vols preguntar a qui siga, a usuaris, a ciutadans i tal, què fas? Es fas una enquesta. Molt bé. Això és un sistema conegut i reconegut, no? És a dir, que dona uns resultats. Ara bé, també tinc que dir que és prou difícil dissenyar una enquesta. És difícil. Per això vaig, diguem, triar un sistema que podríem anomenar reforçat. Havia autors en la bibliografia que proposaven que abans de fer el disseny d'una enquesta es gastara un altre sistema que es coneix com panels d'experts o grups de discussió. I així ho vaig fer. Vaig muntar dos grups de discussió en la mateixa biblioteca, un que vàrem denominar d'adults i un altre de gent jove. Perquè per la tècnica, en concret, val la pena, és una tècnica que la moderes, jo era pues, la moderadora de cada sessió, té que haver una participació per part de tots. I clar, si tu juntes gent joveneta, gent adolescent, en gent aixina més major i que estàs mirant a l'home que tens enfront i penses, mira, és com el meu professor de socials, no? O és com ma mare. Pues tu igual te calles i no dius res, lo que aquesta persona diu va a missa, no? No, i calia fer, per fer una bona estructuració de la tècnica, vaig fer els dos grups. Queda bé, la veritat és que els resultats van ser molt interessants, perquè entre altres coses valia per fer una discriminació de què es preguntava en l'enquesta i què no. Moltes vegades tenim prejuïcis de pues, això segurament és molt interessant per als usuaris i després resulta que no. Pues, en la tècnica de grups de discussió això ja queda ben clar. I després ja, quan fas el disseny de l'enquesta, una cosa que cal fer sempre, sempre, és una prova prèvia en la que determines si el disseny que has fet s'entén bé. La prova, els estudiosos recomanen que siga d'un 10% de la mostra final total. Aquesta mostra s'havia estimat, donat el nombre de personal que va a la biblioteca pública per tindre, això que en estadística després ja és tan important quan t'analises d'un 5%, no?, d'error, pues eren 400 enquestes. Per tant, el grup previ que varen fer va ser de 40 persones, que eixes després no formen part de l'enquesta final. I ahir sí que vàrem trobar que havia algunes cosetes per a millorar. Si a més tens en compte que el sistema d'enquesta era una enquesta com aquesta, que era el que es diu autocomplimentada, que és que bueno, pues uno agafa el paperet, posa el que té que posar i ho posa a una bústia. Pues no té a qui preguntar. Cal que el disseny estiga molt claret i molt ben fet perquè no es queden preguntes sense contestar. I millora molt, la veritat és que estigui bé aquesta part del sistema, no?
Bé, després de tot aquest procés, a quines conclusions vas arribar?
Pues sí, anem a veure, el més destacat de les conclusions, no sé si crec que no he anomenat, però l'enquesta tenia dues parts. I la primera part és totalment original del disseny de la meva enquesta, que és fer preguntes de manera que ells no tinguin part d'opinió més que per dir si tu coneixes uns servicis que es donen a la biblioteca, i el segon tros d'eixa primera part era si els gastes o no. D'aquesta part, el resultat va ser interessant, i és que la gent no coneix prou, estan contents a la biblioteca, però no coneix prou els serveis que els donen, que els ofereixen. En aquell moment eren 21 serveis diferents. Perquè es basava una idea, dels 400 que havien contestat, que són gent que, diguem, de forma proactiva, diu, vaig a contestar, i eren usuaris i tal, algo més d'un 25% no sabia que la biblioteca tenia un punt d'informació. Bueno, això pense que cal fer una reflexió al respecte, no? Com això altres dades. Una altra cosa que també m'agradaria comentar és que, com a resultat dels grups de discussió, no varen posar cap pregunta que tinguera que veure en si la gent vol una biblioteca d'estes que siga la competència d'un centre comercial en cap de setmana. Jo tenia aquest prejuïci, i a mi me feia il·lusió pensar que igual que hi ha gent que se'n va en un cap de setmana a un centre comercial i xua a la bolera i se'n va a sopar i se'n va al cine i fins i tot compra i tot, jo pensava, bueno, hi ha gent que triaria algo més cultural i si estiguera la pública oberta aniria i aniria a llegir o a fer préstec de documents o tal, i pensé que seria així. El cas és que per problemes de personal i de tot, pues això no ho tenen, no? Però jo pensava, la gent vol a lo millor una biblioteca com d'un estil diferent. Pues no,
El resultat és que no. Volen una biblioteca. Això sí, si obrin un cap de setmana, fenomenal. Però el que volen és una biblioteca, diguem, tradicional, el que una biblioteca els dona sempre. Aleshores, no vaig posar... Sí, sí, és així. No vaig posar cap pregunta que tinguera que veure en això. Eren preguntes molt més de tipus bibliotecari, no? Sí, sí. I en el resultat ja us dic que, bueno, pues havia un desconeixement de l'oferta de serveis i, per donar alguna xifra, pues bueno, què era el que més gastaven? Bueno, el que més gasten és el préstec de llibres en un 87% de la gent. Un 50% gasta internet, va allí per a connectar-se a internet i treballar en internet. Un 46% es presten pel·lícules i un 35% música. Penseu que són dades... Bueno, i moltes més, els altres serveis eren més baixos encara, no? L'ús dels altres serveis. No? Ahí cal preguntar-se si val la pena mantenir certs serveis que després no els demana ningú o quasi ningú. És un esforç per part de la biblioteca que igual no val la pena. I de la segona part que vos dic, la primera era esta de què coneixes, què gastes i tal, i la segona era més una enquesta més tradicional, és a dir, pues, què penses del fons documental, de les instal·lacions, de les infraestructures, de on està ubicada la biblioteca en la ciutat de València. Este tipus de preguntes ja són més normals, no? I d'ahí el que cal destacar pues era que volen més horari, que curiosament era una pregunta que no se'ls havia fet. Era l'única pregunta que no els vaig fer, no? Però clar, sempre cal deixar una pregunta oberta al final, en dos reglonets, només, perquè no se posen ahí a contar-te tot, no? Però,
sí, però cal deixar.
I encara així, pues, l'horari, demanen més horari. La Biblioteca Pública de València fa, crec que serà uns 5 anys, tingué que prendre la dolorosa decisió de tancar els dissabtes. Hauria dissabtes pel matí sempre, no? I des de fa 5 o 6 anys, per problema de personal.
Per problema de personal.
Per problema de personal, perquè clar, penseu que està des de les 8:30 fins les 9, o 8 fins les 9, i a migdia i tot obert. I clar, ahí són torns, ahí no està treballant la persona totes les hores. Bueno, pues si tenen en plantilla, crec que són uns 37, que si ho comparem en la plantilla d'altres que no tenen tanta activitat com aquesta, pues és que és, bueno, és misèria i companyia, vaja. Les direccions, les successives direccions, els pobres ho passen molt mal per veure com funcionen això, no? Bueno, pues els torns, una cosa que estalviaven era que el dissabte, pues si no obrin, la gent que abans feia torns de dissabte, pues ara pot cobrir altres coses. Però clar, el horari, jo pensé que pel que treballa, pues vaja, que no pugues anar a tornar un llibre i si no te'n vas a l'era avui de la vespre o així, no? Pues ja la cosa te... I va aixir la demanda d'horari, també dient que volien més ordinadors, i una altra cosa que va aixir destacada va ser que, i és de veres, no? Que l'edifici no està ben resolt per a discapacitats. Si el conegueu, és un edifici històric, no? L'antic hospital del pare Xofre, crec que era, i bueno, pues és clar, en un edifici d'aquestes característiques que està protegit i tal, pues no pots obrar així com així una rampa per a cadires de rodes o no, cal buscar altres solucions. I no està ben resolt, i els mateixos usuaris ho diuen, perquè això tot és des del punt de vista dels usuaris,
Sí. O sigui que... El que cal sempre tenir en compte els usuaris.
Sí.
Doncs, en la segona fase de l'estudi, ens has comentat ja abans, ens ho has avançat abans, que apliques una metodologia nova, anomenada, si no ens equivoquem, enginyeria emocional.
Sí,
hem comentat quan vam estar parlant perquè vingueres, no? Perquè
sí.
Aquesta tesi, doncs, l'hem seguida, no, Carmina?
Sí,
l'hem seguida, juntes, també.
Sí.
Aleshores, cal dir, com ens has dit abans, recordem als oients que és la primera vegada que s'aplica al món de la biblioteconomia.
Així és. Sí.
Ho havies comentat. Sí. Ens pots comentar en què consisteix aquesta metodologia i quin és l'origen?
Sí, pues la metodologia és una tècnica que és per a desenvolupament de productes, no? I que afegeix l'aspecte emocional al procés del disseny. La va proposar el professor Mitsuo Nagamachi allà per als anys 70. Què vol dir? Pues que s'ha gastat molt més al Japó. Després ja va, diguem, pegar el bot a Estats Units, que sempre són els que continuen en qualsevol seguida d'aquestes. I ara ja a Europa també es va gastant, i a Espanya pues està quallant ja, a poc a poc també. És prou potent, eh? I entenc perfectament que la gent et mira així i diu, això d'enginyeria i emocional, a banda que es comencen per la E, no pareix que casen ni un poquet.
Està
sí.
La línia de comerç està, electrònic,
és una cosa,
i el correu
sí,
electrònic.
És curiós, també. És curiós, no? I, però és una tècnica clarament enginyeril. Si pensem que, si tinc per ací alguna... Sí, per exemple, la primera part, no ho he dit, però la primera part vàrem recollir més de 24.000 dades en la primera fase experimental per a estudiar, no? Però en la de la part d'enginyeria emocional, més de 18.000. Uh-huh. És a dir, tu estàs fent un estudi estadístic seriós i complex, i bueno, pues, eixe estudi, diguem que fies el resultat a que tu ho has fet en molta cura, no? I en un disseny bo. Està prou contrastat el disseny d'enginyeria emocional, penseu, des dels anys 70, pues consisteix en això. Sí, en desenvolupament de productes.
Desenvolupament de productes. Mm. I la resposta de l'usuari davant del producte o com...
Sí, sí, si voleu parlem un poc com s'aplica la metodologia, no?
En este...
sí. Sí, si voleu ho parlem, comentem. La metodologia té dues parts, bé? Però la primera, que és la que he aplicat en aquest estudi, segur que vos agradarà molt perquè, com sou gent del món de la lingüística, s'anomena semàntica de producte.
Oh.
I direu, oi, fenomenal, això
que... Semàntica
bueno,
de producte.
I es tracta de dir amb paraules les percepcions que ens produeixen els objectes. O sigui que, per això, lo de semàntica de producte.
Sí.
Té una sèrie d'etapes que cal seguir. La primera és el que seria obtindre l'espai semàntic. Com es fa això? Bé, quin producte vàrem triar? No ho he dit, però quan vàrem adonar-se que havia una manca d'informació de l'oferta de serveis de la biblioteca, pensarem, i a la gent com se l'informa dels serveis que ofereix la biblioteca, no? Molt bé. Pues és com una cadira que té quatre pates. Per la web de la biblioteca, per el full informatiu que se'ls dona quan es fan el carnet, per els cartells i els indicadors físics que hi ha per els diferents espais de la biblioteca i, finalment, per el punt d'informació. Bé, pues ara era triar un d'aquestos i en aquest cas triarem el punt d'informació. Era com més repte. Jo havia pensat o bé en el punt d'informació o bé en el full informatiu. Però era, jo veia més complicat el punt d'informació i vaig triar el punt d'informació. També tinc que dir que tant la web com el full informatiu han millorat des de que vaig començar l'estudi, com sempre ha estat comentant les dades als successius directors, no? Les direccions de la biblioteca pues estan fent coses al respecte. I en quant a la part de lo que són les senyals i els cartells, ara s'està fent també un estudi, no? Al respecte. Pues ahí ja la cosa era, bueno, pues ho farem al punt d'informació. Com el producte en el que anava a treballar la part d'enginyeria emocional era punt d'informació, què calia fer? Bé, l'espai semàntic com l'obtens? Pues entrevistes 1 a 1 personalment a X número de persones, el nombre de persones dependrà, però jo vaig fer 23 enquestes d'un públic possible d'un perfil molt ample. Per què? Perquè qui són els que van a un punt d'informació i a més d'una biblioteca pública? Tots, des del menut de 6 anys fins a la persona que té 84. Homes, dones, d'una formació, d'una altra formació. Aleshores jo tenia que fer la semàntica de producte parlant en tot tipus de gent. I la varen fer d'homes i dones, 23 persones. Crec que el més jovenet que vaig entrevistar tenia 12 anys i el més major 81. Com es fa? És una tècnica d'estes com de com es diu en anglès, brainstorming,
això sí. una
pluja d'idees, i el que fas és que li dius pensa en un punt d'informació, no té per què ser d'una biblioteca, pot ser de qualsevol altre puesto, i pues, si és un aeroport com si és un centre hospitalari, no? Pensa en un punt d'informació i dime tot allò, adjectius qualificatius, no? Tot allò que et suposa tu, que penses en això, no? Vaig trobar una cosa que no, que si després ho penses, pues, clar, era molt raonable. Quan tingui tota la bateria de paraules, que varen ser finalment netejant un poc, 109, havia unes que només tenien que veure en la persona que atén un punt d'informació. Això no era jo el que jo buscava, però clar, tu no podies tallar a la persona i dir-li no em parles d'això. Bueno, el deixaves, però deixa'm, si te dia simpatia, està clar que està pensant en la persona, no en l'espai físic del punt d'informació. Hi havia un altre grup més menut que tenia que veure en la pròpia informació que te poden donar, no? En un punt d'informació. Vaig netejar, tingui que triar i dir, bueno, no, és que així estem buscant l'espai, no? L'aspecte de l'espai del punt d'informació. I ja després lleves el que podrien ser, si no sinònims, quasi sinònims, i paraules que la idea que està darrere és la mateixa. I ahir ja varen quedar 38 termes. El següent, això és el que es diu l'univers semàntic. Després, en els 38 termes, fas el disseny d'una enquesta d'unes característiques determinades, que és en una escala Likert clàssica de 5 nivells i tal. Bé, també tens que fer la selecció, lògicament, de la mostra de productes. La mostra de productes, que són? Pues en aquest cas, són punts d'informació. Què fem? Fotografies. Varen fotografiar tot allò que era un punt d'informació d'ací i de fora d'ací. Amics i col·laboradors i gent m'enviaven fotos de punts d'informació per tot arreu, anaven per ahir en la màquina. Varen demanar un permís, això és incuriós, varen demanar un permís a l'Ajuntament de València perquè ens permetera fer les fotos precisament a aquestes biblioteques de xarxa municipals, perquè jo no ho sé, a mi em crida l'atenció això, però no sé, pareixer que no és fàcil que tu vas a un puesto públic i fas una foto al punt d'informació i te poden cridar l'atenció o te ho poden prohibir. En aquest país cal fer això, cal demanar el permís, inclús el varen demanar per escrit. Així no, uns presentaven el paperet i diuen, mire, és que tenim un permís per a fer i tal i tal, i es va fer. Perquè així no, participaven molts en la mostra de que eren de biblioteques, no? I bé, després, si és per ahir, i a Estocolm, el mateix estiu, podia entrar jo, me miraven així, no em miraven realment, perquè entré la biblioteca pública, bueno, una de les més importants de les públiques d'Estocolm, és fantàstica, i a mi, dins de qualsevol biblioteca que trobi, jo allà estic, no? I vaig demanar permès per fer, perquè era molt bonica i molt interessant, per fer fotos, i l'home, un dels bibliotecaris que estava allà, em mirava i dia, clar, com dient, i per què no? O sigui, semblava de lo més normal del món.
Sí, sí, és un lloc públic,
així,
no?
I així te poden crear atenció i fer que borres les fotografies que has fet i tot. Sí, sí, sí. La mostra va ser de 80 i pico d'imatges que estaven a una... No tenia que haver res, vàrem decidir que no tenia que haver res distorsionador, és a dir, que el que veia la imatge només es fixava al punt d'informació. I també, bueno, que estiguera ben il·luminat i tal, la foto i el lloc, no? I era una també cosa que vàrem decidir, que no haverà gent al mostrador, clar, atenent-se, ni gent exacte, que fora només en l'espai físic, no? I d'ahí ja cal fer una tria, que és molt difícil això, perquè tens que buscar que tinga tots, la mostra final té que tindre tots els estímuls necessaris que queden reflectits per les paraules de l'univers semàntic que tens.
Mare.
I varen deixar, sí, varen deixar 15 punts d'informació. I dels 15 punts d'informació, pues, és de lo que varen opinar les persones que varen fer l'enquesta. La mostra d'usuaris, pues, la mostra d'usuaris és simplement veure que com qualsevol persona pot anar a un punt d'informació, pues, també volien que foren homes, dones, més grans, més menuts i tal. Xiquets no vaig fer al final, gent més menudeta, era gent jove, els més joves, pues, podien tindre 10 o 20 per ahir, no? I gent gran, pues, fins 60 i pico anys també. I ahir sí que vaig forçar fer un 50% d'homes i de dones, perquè com és un tema de percepció i d'emoció, sí, em semblava interessant que haver-hi a ser possible tants homes com dones participant.
I tant, sí.
Sí, sí, sí.
Bé, Carmina, jo volia preguntar com ha rebut la Biblioteca de València el teu estudi i si s'està aplicant ara mateix. el resultat de l'estudi.
Sí, sí que s'està aplicant des del primer moment que vaig trobar resultats. Jo estava en contacte amb el director de Torn i varen fer molt de cas. De fet, quan el tema d'informació es va posar damunt de la taula de dir així la gent no està ben informada, es va fer i l'han millorat, de fet, la web de la biblioteca. També el full informatiu, que avui per avui encara no té la llista de serveis que es donen, però ha quedat molt més alleugerat, perquè el full informatiu que donaven fa anys, que bueno, jo crec que els col·leccione, era una cosa infumable, perquè era una cosa que la retirava enrere i dius, jo això no me vaig a llegir jo tot això. Uh-huh. Estava des del Real Decret de la Formació de la Biblioteca fins a saber, no? Això ho han millorat. Vaig portar un projecte final de carrera, vaig dirigir-lo, i es va presentar que té que veure en la part de senyalització, no?, de tot el que són els cartells de la biblioteca, i això s'està ara demanant, la directora actual està a la Paula demanant pressupost per veure de poder millorar tota la cartelleria que tenen allí i tots els senyals. I la part del punt d'informació és que vulguen i que tinguen el pressupost per a poder posar-se dels resultats que ha donat l'estudi, pues que decidisquen quin tipus de punt d'informació volen.
I tant.
I això, sí, sí, sí.
De fet, em recordo que ens ho vas comentar, que la biblioteca pública, doncs, es va demanar que col·laborares fent una conferència el dia 30... amb motiu del 31è aniversari de la inauguració, i crec que era per març, no? 22
va ser,
de març, era?
No. Em varen donar, que va, jo dia, vaig el 23F.
Jo sabia que era 20, exacte.
És que coincidia que aquells dies, aquell dia o el 24, era realment el dia de la celebració. El 24 hi havia una altra cosa i el 23 jo dia, bueno, pues un dia tan estupendo com un altre qualsevol per a
fer. Que era 23, m'havia anat.
Estigué molt bé, la veritat és que estigué molt bé, va despertar prou interès en especialistes en biblioteques, no? Vaig gaudir de la presència dels tres directors de la biblioteca, perquè, clar, aquest estudi han sigut 4 anys o així de part experimental. Clar, a lo llarg d'aquests anys pues, estava jubilant-se Carolina Sevilla, després estigui Rafael Coloma i ara està Maria Jesús Carrillo. Bueno, pues estaven els tres allí, també la presidenta i altres membres de l'Associació d'Amics de la Biblioteca Pública. I, vamos, la sala estava plena, eh?
Jo sé que molt vas comentar que estaves molt contenta.
I em varen dir que, bueno, que ho havia contat molt bé, molt divulgatiu també, perquè no és el mateix fer-ho per a especialistes només que per a tot tipus de personal. Clar. I clar, va ser una presentació d'aquestes que es fa, no, en PowerPoint, pues així fa la més agradable, no, en alguna imatge que reforça les idees, vaig llevar del mig totes les tables gràfiques i de més.
Que tant van costar de fer.
Sí, però això, clar, és un altre tema. I la gent em va dir que els havia semblat molt interessant i que ho havien entès bé, que això era la finalitat, no? I, bueno, pues vaig agrair molt també que em convidaren, no?, per a fer, diguem, públic els resultats.
Sí.
I Carmina, continuant amb la difusió d'aquest estudi, tens previst fer més conferències o participar en algun congrés? Què tens a la vista?
Sí, el que sí que estem fent...
Abandonament.
Pues sí, quan es fa un estudi aixina d'important, perquè és molts anys de treball, com a mínim és aconsellable treure 2 o 3 publicacions. Publicacions ja en revistes, perquè clar, l'autèntica difusió per a l'investigador és el que pot trobar en una publicació que té una repercussió internacional i ahí és on els resultats queden més clars. Perquè clar, el que és una tesi molt bé, però és un document que queda sempre més a l'abast de la gent que té accés a la universitat, però les publicacions, i tinc ja una que està acabada, i el director de la tesi, no sé quina revista m'havia dit que volia enviar-la, ho havia fet. Estic acabant la segona publicació, que bueno, això és que clar, tinc massa tasques, no? Però estic acabant la segona, pot ser que fes una tercera, i això seria el millor. La millor manera de comunicar els resultats és
publicant en revistes. En congressos també, però en congressos ja la repercussió és diferent. És molt més concreta, és de la gent que participa al congrés i d'aquells que d'una manera o altra pues, tenen accés a les actes del congrés. Si bé avui dia ja moltes coses estan ja en internet o ja se faciliten en l'Outreach. Sí, 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 sí. Uh-huh. O sigui que sí. Però el que més m'interessa és que es puga llegir així al Japó i que me diguin al Japó, mira, doncs pues esta dona resulta que ho ha fet. Vos sorprendria veure què tipus de productes s'han desenvolupat en aquesta tècnica. Coses increïbles, eh? Sí. De veres, de veres. Això per un altre dia.
Doncs sí, i tant.
Prenem la paraula, eh?
Ah, molt bé.
Sí, sí, sí.
Moltes gràcies, Carmina.
Gràcies.
Moltes gràcies, de veritat, per tot. A continuació escoltarem Deixa't portar, una cançó que forma part de l'últim disc del grup català Gossos, titulat Oxigen, i que, com la majoria de les seues cançons, es caracteritza pel seu so totalment acústic.
Tú Plèiades, en UPB Ràdio, en la 102.5 de l'FM.
En Plèiades millorem el llenguatge.
Aquesta setmana volem dedicar l'apartat a les paraules nombre i teixell, dos termes relacionats amb tot el que hem parlat amb Carmina Cortés. Tot seguit escoltem les frases que ens llegeix Toni.
En l'actualitat, a l'hora de valorar els serveis prestats en una biblioteca, es té en compte la valoració per part dels usuaris, i no sols el nombre de serveis oferits i prestats. Els llibres nous s'han de dur a catalogació, i després hi posarem els teixells.
Pel que fa al mot nombre, ens referim al resultat de comptar les coses que formen un agregat, 2, 3, 4, etc., i també un, o sigui, la unitat. O qualsevol dels ens abstractes que resulten de generalitzar aquest concepte. No hem de confondre nombre amb el mot número, que es refereix a la xifra amb què una persona o una cosa és designada dins d'una sèrie o col·lecció. Per això diem correctament l'últim número de la revista o el meu número de telèfon. També us volem cridar l'atenció sobre l'adjectiu nombrós, que es refereix al fet que hi ha un gran nombre o quantitat de persones o coses. En aquest cas heu de recordar que no hem d'usar el barbarisme numerós. Quant al mot teixell, en el context de la biblioteconomia i la documentació, es refereix a l'etiqueta de pell o de paper que conté el nom de l'autor i el títol del llibre i que se sol enganxar al segon entrenervi d'un llibre enquadernat en pell o a la meitat superior, si no porta nervis. Cal tenir en compte que en valencià no hem d'usar el barbarisme tejuelo. I ara volem que penseu per què diem en valencià aquesta locució. Escoltem la frase que ens llegeix Toni.
A causa de l'època en què està escrita la novel·la, la crítica que fa l'autor de la societat s'ha de llegir entre línies.
Aquesta frase, llegir entre línies, es refereix al fet que s'ha d'endevinar el que l'autor deixa entendre sense dir-ho.
I ara escoltem Eva Denia amb l'adaptació de la cançó I Will Remember, April. És a dir, recordaré l'abril.
I els bons moments no duraran per sempre. Direm adeu a tot el que hem tingut. Als llocs on plegats passejàvem aquell mes d'abril replè de llum. No oblidaré que un abril m'estimares amb llavis nous i càlids com l'estiu. Però no tinc por que el vent despulli els arbres perquè recorde aquell abril. I el foc s'apaga i només queden cendres, amor i flama duren tan poc temps. No oblidaré i no estaré sola, pensaré en l'abril i somriure. Thank you. duraran per sempre. Direm adeu a tot el que hem tingut, als llocs on plegats passejàvem aquell mes d'abril replè de llum. No oblidaré que un abril m'estimares amb llavis nous i càlids com l'estiu, però no tinc por que el vent despulli els arbres perquè recorde aquell abril. El foc s'apaga i només queden cendres, amor i flama duren tan poc temps. No oblidaré i no estaré sola, pensaré en l'abril i somriure.
Plèiades, en UPB Ràdio, en la 102.5 de l'FM.
En Plèiades, preguntant, es va a Roma.
Aquesta setmana, en Preguntantes va Roma, concloem la visita a la històrica ciutat de Xàtiva, guiats per Joan Fuster, i la seva obra Viatge pel País Valencià. Toni?
Emprenem l'ascensió al castell. Deixada enrere la ciutat, el camí s'enfila entre penyals i ens acosta a la muralla. És fàcil adonar-se de l'eficàcia militar de l'edificació, l'enginyeria de la qual compta amb l'escollida complicitat de la roca. El mur baixa per la falda de la muntanya, però l'alcàsser queda en la cresta, vigilant i dur. Hi ha un gran buit, escarpat, dins del cinturó emmerletat. Ací, on avui prolifera el garrofer, l'olivera, la mata silvestre, es trobava la ciutat antiga, protegida. D'ella, d'un dels seus avatars històrics, subsistix l'ermita de Sant Feliu. Excavacions oportunes descobriren que Sant Feliu s'assenta sobre la planta de la basílica de la Seta Bisbisigòtica i en l'actual senzillesa ogival d'aquesta església, aixecada en el segle XIII, destaquen els capitells i els fusts del pòrtic, procedents d'aquella edificació anterior. En el seu recinte es guarden més retaules del segle XV. No lluny de Sant Feliu i enganxada a la muralla de l'est, una finca d'esbargiment, Montsant, ens brinda ja un primer panorama dilatat sobre l'horta i la muntanya. Millor serà tanmateix que anem al castell, si volem disposar d'un balcó verdaderament feliç. Dreçat al cim del turó, el bastió medieval domina una vasta extensió de paisatge canviant. Cap al nord, després de la ciutat i el seu camp, se succeeixen la ribera, completa, i els arrossars del Xúquer, i el mirall titubejant de l'Albufera, amb la mar al costat, i València, més aviat sospitada. Cap al sud, la valleta de Biscert i una ampul·losa escenografia de serres, atapeïda, reiterada, de cingles calps o bancals heroics. I per l'est, unes altres muntanyes i unes altres valls. Els pobles, incomptables, semblants a distància, geuen junt als conreus, en un monticle, a la vora de l'aigua. El castell de Xàtiva, que en realitat són dos castells units per una doble muralla, és avui de propietat particular i ha estat sotmès a reformes i restauracions. I si descomptem les vistes magnífiques, només ofereix al visitant l'atractiu d'uns quants fantasmes grandiloquents. Perquè aquesta fortalesa no tindrà moltes coses dignes d'admiració pel que fa a la seva arquitectura o al seu guarniment, però no hi ha dubte que és un lloc afeixugat de vocacions. D'aquesta mena de vocacions, de més a més, que porten aparellada una tristesa inevitable i arrogant. Un erudit hipocondríac en seria el Cicerone a propòsit. Pensa el lector que ací, en les estances del castell xativenc, sofriren hòrrida o dissimulada presó quatre reis frustrats. Això és, quatre pretendents que la fortuna no va complaure i que es quedaren en màrtirs de les seues pretensions, o poc menys. Són, o foren, Don Fernando de la Cerda, net d'Alfons de Zel, savi de Castella, Jaume IV de Mallorca, el comte Jaume d'Urgell, desplaçat en el compromís de Casp, i el duc de Calàbria, Ferran d'Aragó, que aspirava, en el segle XVI, a la corona de Nàpols. quatre causes perdudes, quatre toms de la història. Què hi farem? En la capella, dins d'un cofre de pedra, reposen uns ossos que, resa una inscripció amb lletra gòtica i esperit de la Renaixença, van pertànyer al comte Jaume d'Urgell.
I la pregunta d'aquesta setmana és...
Amb quin sobrenom és conegut el comte Jaume II d'Urgell, que moria al castell de Xàtiva, on encara es troben les seues restes?
La repetim.
Amb quin sobrenom és conegut el comte Jaume II d'Urgell?
Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us demanàvem... Què us demanàvem, Toni?
Fuster esmenta que a l'interior de la col·legieta de Xàtiva podem veure's algunes taules interessants, de Jacomart, entre d'altres. Ens podríeu dir el nom complet del pintor valencià del segle XV conegut amb el sobrenom de Jacomart?
I la resposta és...
El pintor valencià del segle XV conegut com Jacomart es deia en realitat Jaume Bassó Escrivà. Del primer cognom hi ha també la versió Baco. Nasqué a València l'any 1411, ciutat on s'havien establit els seus pares, d'origen estranger, cap al 1400. La professió de son pare era la de sastre. Es desconeix amb certesa la formació pictòrica de Jacomart, però, sens dubte, aquest hagué de conèixer les aportacions de tipus flamenc del també valencià Lluís Dalmau. En la seva obra conflueixen elements de l'art flamenc i italià del 400, així com del gòtic internacional. Va residir a Nàpols com a pintor del rei d'Aragó Alfons el Magnànim des del 1443 fins al 1451, quan tornà a València. Va col·laborar amb el pintor català Joan Reixac, el qual va acabar alguns dels retaules que arran de la seva mort Jacomart va deixar inacabats. Entre les principals obres que ens han arribat d'aquest important pintor valencià destaquen les restes del retaule de la col·legiata de Xàtiva, encarregat per Alfons de Borja, el futur papa Calix III, l'any 1456. Santa Helena i Sant Sebastià, també a la col·legiata de Xàtiva. El retaule de Sant Llorenç i Sant Pere de Verona de Catí, a l'Alt Maestrat. El retaule de la sala capitular de la catedral de Sogorb. Sant Jaume i Sant Gil Abad, avui al Museu Sant Pius V de València. I Sant Benet, a la catedral de València.
Aquesta setmana, la persona guanyadora és Maria Pilar Sanz Heredia. Pilar, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de València situat a l'Àgora del Campus de Vera.
Ajudes.
Formació.
Cinema.
Concerts.
Tot, ara...
en l'agenda de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística. Bé, en l'apartat de notícies de la PNL, us volem comunicar que d'ara endavant podeu seguir-nos en directe a través del nostre canal de Twitter PleiadesUPV, on podreu fer preguntes als nostres convidats en directe. També podeu fer comentaris a través del Facebook de l'APNL, que el trobareu en la pàgina de l'APNL, www.upv.es/APNL, en la icona Facebook Bon Dia o facebook.com/APNL.bondia. Podeu trobar més informació en www.upv.es/APNL. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I ara ens agradaria acomiadar-nos amb aquesta frase de Miguel de Cervantes: el que llegeix molt i camina molt, veu molt i sap molt.